Hola, bon dia. Avui, 5 d'octubre, comença la sisena temporada d'Un dia perfecte. De fet, avui és l'episodi 77. Soc Eduard Muñoz i et salude des de la UPB Ràdio, que ja saps que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València. València, quines ganes de toquetejar el nom, eh? Li passa un poc com a mi que ningú em diu Eduard, em diuen Eduardo afegint una O perquè consideraran que jo m'he oblidat d'escriure bé el meu nom, o li donen un accent britànic com Eduard. Sí, de fet, inclús mon pare, que va ser el que va anar al registre civil, em diu Eduard. És curiós, no?, que siguin capaços de donar aquest accent britànic, però no saben donar-li... no saben dir el nom en valencià. Quines coses, eh? Quina influència del mundo anglosajón. És una batalla que done per perduda. Soc conscient que segurament el dia del meu soterrament el capellà dirà: aquí yace entre nosotros nuestro amigo Edward, al que todos conocíamos y queríamos. Com això dona per perdut, de buscar una altra preocupació, ratllar-me el cap en una altra cosa, un altre tema, i és el vestir camises de flors, sí o no. El cas és que aquest estiu m'he vist en unes quantes fotos i al veure'm en camises de flors, doncs he pensat: escolta, tio, a ta casa, quan et mires a l'espill, queden molt millor, dona la sensació que ets un poc ridícul, vas vestit. I és que, clar, el contrast amb els meus amics, que vestissen d'una manera més formal, crec que em fa sentir d'eixa manera. I sobretot, va ser un desencadenant el que em va començar a fer pensar que hauria d'abandonar les camises de flors. I és que un dia estava per ací, per baix de casa, i hi havia un home que tindria a vora uns 70 anys i vestia una camisa de flors que tinc jo. Bé, l'home era molt simpàtic, em va començar a preguntar si ell qui vivia, que ell havia viscut allí i què tal. Però de sobte em vaig veure reflectit d'ací 25 anys i em va entrar com un escalofrío, no? Dir: tio, tu no pots anar aixina per la vida, tio. I això sobretot ha sigut el desencadenant per a començar a pensar: escolta, tio, has de canviar d'estil de camises, d'estil de roba. A mi, certament, m'agradaria vestir de negre i de gris, però hi ha dos inconvenients en què no ho puc fer. Un és una gata aquella casa i l'altre que, sincerament, la roba amb estampat dissimula la panxa. Anem amb la raó per la qual suposo que escolteu el programa, que són les entrevistes. Antoni Colomina, que és el director de l'Àrea de Fons i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, vindrà a parlar d'una mostra que es va inaugurar fa pocs dies a la Biblioteca General de la Universitat Politècnica de València, a l'espai Eina Menjú. La mostra es diu Cultura i Canvi Tecnològic. I després ens ficarem en plan escatològic amb Alejandra Hernández, qui vindrà a parlar del seu llibre Esta Història Apesta. Ja veureu com eren de marranos a l'antiga Roma, a l'antic Egipte i sobretot al Palau de Versalles. Esta Història Apesta és un llibre que m'acaba de llegir en format de llibre electrònic i suposo que estem tots d'acord en que com el llibre de paper no hi ha res. Per cert, estic assimilant a Google i, per exemple, si tecleges i camises de flores, la primera entrada, com no, és d'Amazon. Però si, per exemple, vaig a escriure camises de flores edat, la primera entrada que em surt és un article de València Plaza on diu: camisas de flores en pechos peludos, los detectives tropicales de las series. Y surge la foto de Tom Selleck a Magnum. ¿Que no sabe quién era Magnum? Va, busca a Google. ¿y tú recordes la sèrie de Magnum?
Sí, clar que sí. La veia poc, però va ser tota una icona d'aquella època de joventut.
Sí, aquelles camises de flors com la que jo porte i aquell bigot de Tom Selleck. Però bé, Antoni no està així per a parlar de Magnum, no està per a parlar de cap sèrie. Antoni Colomina és el director de l'àrea de fons d'art i patrimoni de la Universitat Politécnica de València. Hola, Antoni, moltes gràcies per estar este matí així a la UPB Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, fa un any, si ets oient d'Un dia perfecte, recordaràs que Antoni va estar per així i ens va explicar quin és el treball que duen a terme en l'àrea de fons d'art i patrimoni. Si voleu recuperar aquella entrevista, és el segon episodi de la temporada 5. Perquè avui Antoni no ve a parlar del treball que desenvolupen, sí, però d'una cosa més concreta, no? Que és que fa uns pocs dies heu inaugurat una mostra així a la Biblioteca General de la Universitat.
Aixina és, en la sala d'exposicions, en l'espai N-1, bueno, m'ha aprofitat el context que ens ha brindat esta setmana el campus de Vera, que ha acollit la 20a conferència del Comitè de Conservació de l'ICOM, i baix eixe paraigües hem fet una exposició que inclou diferents obres d'art i objectes culturals de les col·leccions i museus de la UPB.
Perquè aquest comitè, que crec que pertany a la UNESCO, pot ser?
Així és, efectivament.
Quin és el treball que desenvolupa? Perquè he vist que és un foro de professionals dedicats a l'art, no? Des de restauradors a... Què és el que és treballar?
Investigadors, científics... Bàsicament són els responsables dins de l'ICOM, del Consell Internacional de Museus, és que es dediquen a la part de conservació, és a dir, els que es dediquen a fer que els objectes, les obres d'art, els béns culturals, passen d'una generació a l'altra i d'una manera, que es mantinguen en el temps i es dediquen a la seva valorització i especialment a la seva conservació i restauració.
Quantes dies han durat aquestes jornades així en la universitat? Imagina que ha sigut algo bastant important per a la Universitat Politécnica, que es duga a terme que es col·loqui aquesta conferència.
Efectivament, va durar des del mateix diumenge 17 de setembre i conclouen avui mateix, avui divendres.
Estava jo pensant l'altre dia que, ara que estàs dient lo de conservació, pot ser que hi hagi més gent dedicada quasi avui en dia a conservar obres d'art antigues que a dur a terme noves obres d'art? Vull dir,
no crec, perquè artistes hi ha molts. Jo crec que el problema sempre radica en la inversió que es fa. Creadors, artistes, plàstics, tal vegada n'hi ha molt més freelance que va creant, però al final la conservació depèn molt, moltíssim dels diners que assignen les institucions i els governs a la conservació del patrimoni.
Per això, com bé diu, les institucions i les fundacions, que moltes voltes veiem una fundació d'un pintor o d'un artista que realment el que vol és protegir la seva obra, no?
Exacte, aixina és.
Conservar-la sí. I també imagine que al final tema d'inversions també, no? De que no perga valor la seva obra, no? I donar-li un poquet, no?
Sí, tot depèn, com dic, de les partides pressupostàries que cada institució, fundació, ajuntaments, universitats, destinen a la no, ja no parle de la creació artística, sinó a la conservació d'aquest patrimoni, de la seva catalogació, del seu inventari, de la seva posada en valor.
Bé, el que podem veure així a la Biblioteca General, així a l'espai N-1, és la mostra, com hem dit, es diu Cultura i Canvi Tecnològic. Què és el que es pot veure, què és el que voleu mostrar?
Bueno, el que hem fet, més que presentar una mostra de les diverses col·leccions i museus de la UPB, que com recordeu, tenim el Museu d'Informàtica, el de Teleco, el mateix Fons d'Art, el Museu Campus Escultòric, el Patrimoni Industrial d'Alcoi, llibres d'artista, estatuària clàssica, és a dir, tenim al voltant de 11.000 obres d'art i objectes culturals, que no són pocs. Més que mostrar una mostra diseccionada o independent de cada una d'aquestes col·leccions o museus, hem urdit un argument, una història, un fil conductor que, a més, ens ajuda a reflexionar. No? Per una banda, hem relacionat aquesta vinculació que va tindre la creació artística des d'antic, des de sempre, amb la ciència fonamental, amb la ciència bàsica, com pugui ser la geometria o la matemàtica, de manera que molts artistes van crear cànons, recordem la secció àurea, el cànon de Policleto, etc. I com la pròpia natura ha fet servir les matemàtiques per a desenvolupar-se, i com l'art ha anat absorbint, ha anat bevent de les matemàtiques i de la natura per a fer les seues creacions d'acord amb aquestes pautes lògiques, no? Tant per a representar-les o inclús també per a fer tot el contrari, no? Per a crear figures impossibles, entelèquies, etc. Després, per altra banda, tot això deriva en un desenvolupament tecnològic que ens ha fet arribar a la globalització, no? Quan apareixen els primers artilugis per a la navegació, no? Possibiliten el fer més menudet aquest globo terraqui i arribar a l'aldea global, on tots, tot està més a prop, tots ens comuniquem, després va aparèixer el telèfon, la ràdio, el telègraf, la tele, ens convertim en una societat de consum, no? Molt, molt propera i que depenem de tota aquesta tecnologia, no? I per últim, l'exposició el que fa és ens ajuda, ens mostra de quina manera també tot este avanç tecnològic, si no el encausem bé, és capaç de modificar la manera de relacionar-nos, de socialitzar-nos de l'individu, de manera que apareix el terme d'aïllament, d'hermetisme, i això és molt perillós, no? I per altra banda, totes aquestes estructures que el ser humà ha anat construint, carreteres, ponts, ciutats, infraestructures, moltes d'elles ja han perdut el seu ús, i què fem amb tot allò, no? L'obsolescència tecnològica també deixa un gran impacte en la huella ambiental, de manera que l'última secció de l'exposició el que fa és presentar aquesta problemàtica que entra en conflicte en la pròpia evolució humana, no? De manera que la idea fonamental és fer una crida al desenvolupament sostenible en relació a l'avanç científic i tecnològic.
Clar, perquè possiblement tenim en ment que qualsevol canvi tecnològic a millor és positiu, i jo crec que no sempre deu ser així, no?
Passa com amb tot, no? Tot es crea, o tots aquests avanços es creen per a seguir avançant d'una manera positiva, però d'acord amb la manera en què fem ús de tota aquesta tecnologia, repercutirà positiva o negativament amb la sostenibilitat, amb la sociabilitat de l'individu, etc.
Per això anomeneu això del procés tecnològic i els conflictes que es creen amb els canvis tecnològics que hi ha, sobretot culturals i socials. Imagina que també hi ha molt de canvi social degut a la tecnologia.
Exacte, no? Podem veure, per exemple, molts memes on apareix un telèfon en cable i diuen, quan els telèfons tenien cable parlàvem més entre nosaltres directament, i quan hem avançat pareix que eixe avanç social, no? o en la comunicació, pues pareix que ens ha comportat o ens ha portat tot el contrari, no? a que les relacions socials s'estanquen o s'hagin modificat, no necessàriament per a bé.
I parleu de conflictes, i això que encara no parleu en l'exposició, no nomeneu la intel·ligència artificial, perquè...
Exacte, és una cosa tan novedosa que ens queda encara molt, molt gran, no? No l'han volgut incloure, però seria el pròxim problema a atendre.
De fet, ja quasi totes les notícies que hi ha sobre intel·ligència artificial van sempre unides, no?, relacionades amb un conflicte.
Efectivament, la intel·ligència artificial que fa és, finalment, jo crec que desplaçar també a les competències del ser humà, no? En el seu desenvolupament, bueno, pues, professional i personal, i en les seues relacions socials, inclús.
Que la intel·ligència artificial invadirà un poc la cultura, també les societats, però també l'art.
Sens dubte, ja està fent-ho, no? En totes les manifestacions artístiques ja podem veure com la intel·ligència artificial pues ja va agafant terreny d'una manera quasi incontrolable, no? Sí, hauríem de tindre en compte tot això i mirar de bueno, no, la intel·ligència artificial no ha de ser una cosa roïn, hem d'adaptar-la, però hem de saber com fer-ho per a que l'espècie no entre en
decadència,
en decadència o, sí. o col·lapse d'alguna manera, no? Tal vegada és un missatge un poc dramàtic, no? O catastròfic, però bueno, hem de tindre-lo en compte.
No passarà molt de temps fins que tingueu, per exemple, algun dels museus, alguna obra feta per intel·ligència artificial?
Bueno, podria ser, de moment no en tenim, però sí, no crec que arribi, que passi molt de temps.
Molt de temps, sí. Parlem un poc de nou del que podem veure a la mostra, perquè tinc així com una espècie de llistat de coses que podem veure relacionades, com bé has dit, en tres seccions, no? Estaria un poc el de la geometria, que, per exemple, podem veure obres com alguna d'Iturralde, per exemple.
Sí, precisament Iturralde, en esta obra a la que el refereixes d'esta secció, el que fa és contravindre totes aquestes lleis lògiques, no? La seua sèrie de figures impossibles són precisament això, no? El que fa és presentar-nos una sèrie de geometries que no són lògiques, no? Però, bueno, també està basades en la geometria, és a dir, a partir d'ahí el que fa és modificar-la i crear un espai o un món paral·lel que no pot ser possible.
També ens trobem, per exemple, algo molt més clàssic com és el Doríforo, que segueix ahí, en teoria, un patró, no?
Exacte, el Doríforo segueix el cànon de Policleto, no? De manera que bueno, la seua secció àurea. De manera que sí que és cert que, tal com l'han plantejat, perquè està bueno, al fons del Policleto trobem tota aquesta regla matemàtica, i es veu clarament quines eren les proporcions a les que atenien els grecs i els romans per a buscar aquesta proporció perfecta.
Dins d'aquesta secció estaria tant la geometria, que veiem així un poc la geometria, i també la natura. Per exemple, hi ha una sèrie de fotografies de científiques de Luis Monge.
Sí, Luis Monge és, bueno, és un gran fotògraf que es dedica a fotografiar les coses o molt, molt pròximes o molt, molt llunyanes, no? De manera que tenim, en este cas, una sèrie de fotografies del Sol, de la Terra, que també ens parlen de la circunferència, no? o del cercle com a una figura perfecta, i que en este cas dialoga també amb les ondes electromagnètiques, que al final han d'altres artistes que s'enfronten davant d'aquestes fotografies de Monge, i que al final estan en la base de tots els o de molts avanços científics.
Després passem de secció, encara que tot això està tot junt. O sigui, no està dividit per seccions, però anem bé durant el recorregut. El projectando caminos y construyendo el mundo. Así veiem, el que veiem són prou instruments, no? Instruments de mesura.
Sí, instruments de navegació, de càlcul, sí. Inclús algun tractat es plasmaven de quina manera les lleis de la navegació bàsiques, o inclús algun mapa tan important com va ser el de Juan de la Cosa, o altres instruments de topografia que van ajudar, pues, a construir carreteres, ponts, i després maquetes d'estructures, ponts ferroviaris o estructures de fusta per a la construcció o l'edificació, o per exemple una patent pròpia, no? de la UPB, com pot ser el cubípodo, no? que podem trobar en molts ports arreu del món.
I també heu lligat ahir certs, alguns llibres d'artistes, perquè en un dels museus teniu molts llibres d'artista, no? Per exemple, teniu de Todos los caminos llevan.
Exacte, sí. Són llibres d'artista que tenen sempre alguna referència a la topografia o als mapes o a aquest concepte d'anar avançant, d'anar explorant i d'anar conquerint territoris.
També obres d'Eusebio Sempere.
Sí, artistes tan importants. Bueno, ja hem comentat a Iturralde, però també Eusebio Sempere o Amparo Carbonell o Cristina de Middel. És a dir, dins del fons d'art tenim noms molt importants, tant a nivell del nostre territori més pròxim com a nivell internacional.
I per últim teniu el progrés tecnològic i seus conflictes. Per exemple, hi ha una màquina de Morse, que avui dia no sé si la gent sap què és Morse.
Bueno, pues són, és efectivament, no? Dins del que és la comunicació, pues va ser un ítem, no? Igual que pot ser el telèfon, la ràdio... I després també podem trobar pues, sistemes de computació, els primers ordinadors...
Sí, com... hi ha un ordinador enorme, ahí,
enorme,
no?
Sí.
Bueno, jo no el veig tan enorme perquè he arribat a treballar en una empresa que tenia un ordinador per allí que no gastaven, però era així de gran. Sí, sí.
Sí, ahí es veu també un poc la evolució de la informàtica, no? Fins a arribar als dispositius mòbils que ara manegem, no? El telèfon, la tablet, bueno, d'on partim, no? Estos mostres, màquines que ocupaven espais que avui en dia serien impensables.
No? Sí, de fet, teniu l'iPhone ahí, crec que l'iPhone i el primer iPad també.
Exacte, sí.
I teniu una màquina d'escriure que a mi em fa gràcia perquè jo en escola hi havia una assignatura que era que anava aprendre a escriure a màquina.
Mecanografia,
i ara de repente vos això col·locat en un museu.
Clar, ahí veiem, Paula, com ha anat evolucionant, no? El fet de picar el text, que avui en dia, bueno, pues, en el mateix programa informàtic li pots anar dictant tecletxar. I bueno, l'odissea d'escriure a màquina, no? El fet d'ensenyar-te aixes pulsacions per minut bueno, ja si t'equivocaves era complicat, no? Tirar carrere, borrar-les.
De fet, era un requisit, no? Per si treballaves com a secretariat o el que sigui, no sé quantes pulsacions per minut, no?
Exacte.
Eres capaç de fer, no?
Ja, pues, havies d'incloure-ho en el currículum.
Sí, tenies la capacitat d'escriure tan ràpid. Però hi ha coses també que no són objectes sinó són obres d'art, com per exemple hi ha una obra de Renau.
Sí,
en esta secció.
Sí. En esta obra de Renau fa al·lusió al que estàvem comentant, no? al capitalisme, al consumisme desmesurat, de manera que ja en esta secció comença a cridar-nos l'atenció, no? Ens fa eixe toc d'atenció de dir, escolteu, tot això està bé, tot està abans tecnològic està bé, tot això ha arribat d'una manera popular a estendre's a totes les capes de la societat, però hem d'anar a espai, no?
El que és curiós és que tots aquests objectes que pertanyen a les col·leccions dels museus de la UPB, que dius que són més de 11.000, així, col·locats en un context, tenen un significat, pot ser, un poc diferent, no? O un significat més profund.
Exacte, és precisament el que buscaven, no? Perquè sí que és de veres que bueno, dins del Museu del Xoguet pues, pots classificar els xoguets d'acord amb quin ús tenen o si són xoguets de moviment o més socials o més educatius. Però en este cas fan referència a això, no? al consum... adquireixen un altre significat en la medida en què estan envoltats per altres realitats o objectes i dins d'aquest discurs que hem comentat, no? Que això era un poc el sentit de tot això, no? L'anar acoplant no els objectes de cada museu que foren independents i sense ningú sentit, sinó que feren, bueno, pues que acabaren de tramar o de funcionar dins d'un discurs.
I creus que això seria un poc la sensació que tenen que tindre aquells que vagin a veure, no? L'exposició. Aïllar l'objecte i entendre el context.
Exacte, sí. Sobretot relacionar-lo amb el que tenen al costat.
Bueno, recordem fins quan està, que no ho hem dit.
Doncs, si no m'equivoque, estarà fins al 27 de octubre,
sí.
27 d'octubre, en l'espai N Meinsu, que és l'edifici de la Biblioteca General, uh-huh. del campus de BEA. Uh-huh.
Doncs Antoni Colomina, director de l'àrea de Fons d'Art i Patrimoni, crec que ho hem comentat tot, només queda que la gent s'arrime per allí. Jo vinc ara, i de fet teniu unes llibretetes i tot, no? Regaleu allí unes llibretetes.
Sí, fins a que s'acaben les unitats, però sí, hem fet un poc de merchandising per a que, bueno, incentivar també a la gent que ens visite i, a més, pensant també en la gent que el dia de la inauguració, especialment eixos congressistes de l'ICOM, doncs, bueno, pues tindré algun obsequi amb ells.
Doncs res, Antoni, moltíssimes gràcies per haver estat este matí per així per la UPB Ràdio.
Molt bé, gràcies a tu, Eduard.
De les coses que més m'agrada quan preparo el programa és buscar quina música punxaré, perquè no em digueu que no tinc bon gust musical. I sí, sobre gustos se ha escrito y mucho. Es de lo que más se ha escrito. No sigo de esas personas que pensen que no hay nada escrito sobre gusto y todo vale. Sí, la verdad es que ya mole mal gusto per la vida. Sobre gustos es de lo que más se ha escrito y se ha escrito mucho en... repetia contínuament Wenceslao Rambla, que va ser professor meu a l'assignatura d'estètica i recentment va faltar. Wenceslao Rambla era catedràtic d'estètica i de teoria de l'art per la Universitat Jaume I de Castelló. Vos recomano que li pegueu una ullada a la seva biografia. Jo recordo les seves classes com a diferents, sí, sempre era tot un punt de vista diferent, bastant còmic, bastant humor negre, però que era bastant revelador, no?, els seus comentaris o les seves observacions sobre estètica. Segur que tindré alguna opinió curiosa sobre si hauria de seguir vestint camises de flors o no, si serien estètiques o no a dia d'avui als 42 anys. Escolta el podcast d'Un dia perfecte a radio.upb.es, a la secció de Ràdio a la Carta, a iVoox i a Spotify.
Salvar un árbol. Salvar un abeto. Salvar una tradición.
El que mola d'internet és que escrius qualsevol cosa i algú ha tingut a bé escriure sobre el tema per a il·lustrar-te. Per exemple, mireu, tecleje camises de flores, dejar de vestir, dejar de llevar. I em surt un article del diari del periòdic ABC que diu: camisas de flores, cómo, cuándo y por qué llevarla. El cas és que el meu dubte sembla que està més generalitzat del que crec, ja que el periòdic ABC ha dedicat una notícia o un espai a la seva web per a parlar del tema. Diu: prenda compleja donde las haya. La línea que separa lo cool de lo hortera es demasiado fina. Te ayudamos a no cruzarla. Dedueixo que jo, que sempre vesteixo camises de flors, he creuat moltíssimes voltes aquesta línia de lo cool a lo hortera. No sé si he tornat a creuar la línia de lo hortera a lo cool. Bé, segueixo llegint. Així hi ha com un test que, en principi, m'ajudarà a saber si faig un ús correcte de la camisa de flors. A veure, comencem. Manga corta o manga llarga? Diu que sempre manga corta. Jo faig ús de màniga curta perquè m'és molt complicat robar una camisa de màniga. Diu, sempre en ambiente festivo, nunca en la oficina. Imagina que si és una oficina de dissenyadors de camises de flors, et podrà, no? Bé, no tinc el problema de l'oficina, per tant, no tinc aquest problema. Diu, si és de corte holgado, sí, nunca en tallado. Bé, com vos he dit, millor portar roba ampla a partir de certa edat i sobretot si no et cuides. I per últim diu que con unos pantalones chinos y por dentro. A veure, entenc que és l'ABC i pot ser l'estètica de l'ABC, però jo crec que pel que ha après assignatures com la que em va donar Gonzalo Rambla, portar una camisa de flors per dintre d'uns pantalons chinos és bastant hortera. En fi, m'encanta llegir articles com aquest que no solucionen res de res.
Televisores y vídeos El Bechar. Pura realidad.
Esta historia apesta es el último trabajo de Alejandra Hernández, publicado por la editorial HarperCollins. Hola Alejandra, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio en un día perfecto.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye Alejandra, esta historia apesta, pero además apesta de manera literal, no es nada figurado, ¿no?
Bueno, no, espero que el libro huela bien, ¿eh? A mí me han dicho que huele bien, pero bueno, sí, la historia ha apestado en otros momentos de nuestro pasado y bueno, nos ayuda también a conocerla.
Bueno, tú haces una recopilación a lo largo de la historia, empiezas creo que en el Antiguo Egipto,
sí,
básicamente de la higiene.
Sí, es un recorrido por la historia de la higiene, desde el Antiguo Egipto hasta mediados del siglo XX más o menos, y sí, nos podemos llevar sorpresas porque casi siempre pensamos que nuestros antepasados han sido unos verdaderos guarros en cuestiones de mantener la limpieza corporal o el olor corporal y nos puede sorprender que civilizaciones como por ejemplo el Antiguo Egipto fuesen más limpios que nosotros. Lo que pasa es que quizá ahora ese olor sería muy desagradable, pero más limpios eran, ¿eh? Hay que reconocerse, hay que darles ese mérito.
Oye, ¿cómo nace la idea? ¿A partir de alguna anécdota o de,
pues,
de un interés,
mira, en
particular?
Concreto, a ver, yo siempre he tenido un interés concreto en la historia social, en la historia de las personas que habitaron otros tiempos, no solo en la de sus reyes, las guerras, etcétera, que es quizá lo que más nos enseñan en los institutos y en la universidad. Y parte de la historia social es también la historia de la higiene. Pero es que, bueno, yo tengo un canal de redes sociales, te cuento una historia en el que, bueno, pues siempre hago vídeos cortitos, pildoritas históricas de 1 o 2 minutos y es verdad que hace tiempo publiqué un vídeo de Versalles y, bueno, cómo había problemas de gestión de residuos de vez en cuando y tuvo muchísimo éxito. Entonces se me ocurrió que quizá este tema, el tema de lo escatológico, podría llamar mucho la atención y a la gente le gustaba.
Suele llamar bastante la atención. No es un tema a lo mejor que la gente hable sobre él, pero sí que lee sobre él.
Efectivamente. Yo creo que todavía nos da un poco de pudor hablar sobre él, pero al final es algo que hacemos todos, ¿no? Espero, ducharnos, lavarnos, higienizarnos y que también hicieron nuestros antepasados en mayor o menor medida.
¿Y todo el proceso de documentación?
Pues eso ha sido más complicado porque es verdad que también hay mucha noticia falsa, leyendas en torno a la higiene, entonces al final he tirado mucho de fuente primaria. El recurrir a textos, cartas, memorias, escritos que los propios habitantes de los siglos en los que me he centrado vivieron y dejaron para la posteridad, pues ha sido, vamos, lo mejor que he podido hacer porque al final esos testimonios de primera son los que nos cuentan la historia muchas veces mejor que cualquier historiador de después.
Claro, porque imagino que los historiadores no sería de lo que más dedicaran su tiempo a contarnos cómo tenían ellos, cómo era su higiene o cómo también era la higiene de las casas, porque las casas también debían de oler bastante fuerte, bastante mal.
Sí, sí, bastante, bastante mal. Sí, de hecho, bueno, no hablo mucho de la casa como tal, pero sí que de las ciudades, por ejemplo, que hasta en España, hasta finales del siglo XVIII, no se empieza a prestar una atención concreta a la higiene de la ciudad, que estén las calles limpias. que es algo como que ahora normalizamos mucho, ¿no? Y tenemos papeleras por todos sitios y tirar residuos a la calle sería prácticamente impensable, pero hasta finales del siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX, el tema de la higiene urbana estaba abandonado totalmente. Eso, que al final es algo que, bueno, es reciente y quizá no lo valoramos tanto como deberíamos, porque echamos la vista atrás y hace unos años estaba la cosa un poco chunga todavía.
Hasta que no se encontró o se relacionó también un poco la higiene con ciertas enfermedades, la gente no empezó a tomar un poco nota o tomarse en serio un poco la higiene, tanto suya como de las ciudades, como comentas.
Sí, eso es. En España, de hecho, Carlos III fue el rey que, por ejemplo, decidió que los enterramientos dejasen de hacerse en las iglesias, en el suelo de las iglesias, para trasladarlo fuera de las ciudades, porque cuando había una epidemia se acumulaba tal cantidad de cadáveres que incluso daba pie a que reviviese la epidemia, y esto fuera un círculo vicioso. Entonces, sí, lo que pasa que, bueno, la Edad Media, por ejemplo, al final de la Edad Media, en tema de epidemias e higiene, no supo compatibilizar bien una cosa con la otra. Pero también porque la Iglesia estaba metiendo ahí un poco las narices con los baños. Pero bueno, sí, a partir del siglo XIX, sobre todo, el movimiento higienista nos ha ayudado mucho el tema de las epidemias y las enfermedades para tomar conciencia.
En el libro nos encontramos cosas tan curiosas como, por ejemplo, que se tenía la creencia de que si te lavabas los poros se abrían, los poros de la piel, y por ahí te entraba el mal.
Sí, es una creencia de finales de la Edad Media, bueno, mediados finales de la Edad Media. La Iglesia empieza a recomendar que la gente no se diese baños, sobre todo en agua caliente, porque podían abrir los poros de la piel y entrar los malos humores y enfermar. Y esto supuso un verdadero problema de higiene y de mayor progreso de las epidemias y las pandemias en Europa. Entonces, hasta tenemos, yo me he topado con libros de órdenes religiosas en los que se marcaba los días o los baños al año que se podían dar los religiosos y religiosas. O sea, que estaba muy, muy pautado y eran muy escasos.
Hay ejemplos de personajes que se vanaglorian, ¿no? Un poco de no lavarse nunca.
Sí, bastantes, ¿eh? Que, en fin, ahora sería todo un escándalo, pero sí, hay muchos personajes en la historia, grandes reyes y más reyes que reinas, aunque nos han hecho creer lo contrario, que estaban muy orgullosos de no dejarse caer una gotilla de agua por el cuerpo, ¿eh? Bastante.
Luego también hablas de lugares comunes, por ejemplo, el tema de las letrinas en sí. Roma.
Sí, las letrinas en Roma, bueno, fueron un gran avance en temas de higiene, el que hubiese un espacio público al que poder recurrir para hacer tus necesidades, pues hay que valorarlo como un avance. El problema era que esas mismas letrinas a veces se convertían en un espacio de infecciones también, porque los romanos compartían una esponja que había en el centro de las letrinas tenían forma de U, y en el centro había una pequeña fuente con agua corriente y un palito con una esponja, y que mojaban y con el que limpiaban el resbalón de la letrina o el culo. Entonces, si uno tenía parásitos, pues imagina cómo corría aquello. Entonces, al final, no sabemos si fue mejor el remedio que la enfermedad, pero bueno, tenemos que valorarlo como un gran avance, aunque para nosotros raro de comprender, porque ahora mismo ir al baño lo entendemos como algo súper privado. No podríamos hacerlo en grupo.
Bueno, los romanos, a pesar de esta anécdota que has contado, fueron los que, en cierta manera, regularizaron un poco también el sistema de alcantarillado.
Sí, 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 las cloacas, el sistema de cloacas. De hecho, una cosa va, las letrinas suceden a las cloacas, va una cosa detrás de la otra. Y es verdad que esto también es algo que hemos ido heredando y tenemos que valorar. Pero que luego en muchos momentos de la historia posterior deja de tener su presencia en las ciudades, y pues hay problemas de la típica ciudad que nos podemos imaginar del siglo XVI o XVII, con esas calles embarradas, sin gestión de aguas, de aguas negras, de residuos. O sea que, bueno, los romanos nos abrieron las puertas y en ciertos momentos dejamos de aceptarlo.
Y la orina, háblame de la orina, porque la orina en algunos momentos de la historia era un bien muy preciado.
Muchísimo, y lo estamos dejando ir por el váter demasiado alegremente. Sí, la orina desde el Antiguo Egipto se utilizaba para multitud de cosas, desde, por ejemplo, saber si una mujer estaba embarazada o no, que creemos que eso es algo como muy contemporáneo, ¿no? El típico predictor para saber si estás embarazada o no. Entonces, la orina ya se utilizaba en el Antiguo Egipto para ello. pero es que también en la antigua Roma se recolectaba, se llegó a pagar un impuesto por esta recolección para extraer el amoníaco y utilizarlo en la limpieza de la ropa. Uh-huh. Y de ahí, bueno, hasta cosas mucho más escandalosas como enjuague bucal, que esto, en fin, menos mal que no ha seguido esta tradición y esperemos no rescatarla nunca.
Oye, de todas las épocas de la historia, la que más me ha impactado quizá es cuando hablas de Versalles, porque Versalles lo ves, sí, como el lujo, ¿no? La ornamentación, y de repente eran los más cerdos, por así decirlo.
Sí, puedes decirlo.
¿Los más cerdos?
Sí, lo fueron durante los fiestorros que se pegaban en Versalles. Versalles de normal tendría unos 2.000 habitantes y cuando se celebraba una gran fiesta podría llegar a los 20.000, entre 15 y 20.000 personas. Entonces había letrinas, había espacios para bueno, pues hacer tus necesidades, pero cuando se acumulaba tantísima gente era imposible que esas pocas letrinas diesen abasto para cubrir las necesidades de todos los invitados, y además es que los lacayos hacían un poco los suecos para limpiar los residuos biológicos de los invitados. Así que, bueno, hay testimonios de asistentes a estas fiestas que nos cuentan como, pues, detrás de una cortina, debajo de una escalera, e incluso andando de una sala a otra, la gente hacía pis y hacía caca, sin ningún tipo de pudor. Ni siquiera salían a los jardines y mira que tenían espacio.
Sí, no, por metros no sería Versalles. Oye, sí, sí, sí. También comentas que había trabajos relacionados con este mundo así un poco escatológico, como por ejemplo el que le llevaba el váter. No recuerdo a qué noble o a qué rey.
A Enrique VIII. A Enrique VIII. Hmm. Sí, este era un cargo, se llamaba Groom of the Stool, que es algo como así como el novio del taburete. Porque el retrete portátil que tenía, bueno, esto ya se inició con su padre, con Enrique VII, pero es verdad que Enrique VIII lo puso como de moda en el reino y era una persona de una confianza extrema del rey, que se llegó a convertir en un puesto muy cotizado entre los nobles, porque al final compartía un momento muy íntimo con el monarca y le permitía también enterarse de cosas que estaban pasando en el reino, y se encargaba de llevar el váter portátil, que era como una especie de taburete con el váter dentro, de un lado a otro, para que el rey pudiese hacer sus necesidades cuando le viniese la llamada de la naturaleza. Y nada, luego tenía que recogerlo y limpiarle el culo. O sea, un trabajo muy, muy agradable.
Oye, Alejandra, y evidentemente, claro, ahora nos comparamos con los antiguos, ¿no? Nos comparamos con otras, sí, épocas de la historia, pero hoy en día, ¿cómo somos? ¿Habrá un libro dentro de, por ejemplo, 800 años que hable de los sucios que somos?
Puede ser, puede ser. Yo siempre digo que ahora quizá nos estamos pasando en ciertos aspectos, pero bueno, depende también un poco de la cultura, depende de la civilización, depende de dónde estemos ubicados en el planeta, tenemos unas costumbres higiénicas u otras. Nosotros, por ejemplo, no podemos ni siquiera pensar en comer con las manos o en eructar como un símbolo de que me ha gustado la comida y me ha sentado bien, pero en otros países es lo más común. Uh-huh. Entonces, bueno, depende de dónde nos encontremos, podemos pecar de demasiado higiénicos o de falta de higiene todavía. Ya es con los ojos con los que se mire cada costumbre. Pero yo sí que pienso que nos estamos pasando un poquito, quizá, de higiénicos.
Oye, ¿vas por la segunda edición del libro?
Sí.
Todo un éxito, ¿no? ¿No te esperabas?
Pues no, porque la verdad que un libro... Bueno, siempre mi intención ha sido hacer llegar la historia a un público que en principio no tenga una atracción, bueno, pues vocacional por ella, y creo que, bueno, parece ser que lo he conseguido, porque al final la historia nos la venden muchas veces de manera excesivamente académica, muy densa, quizá muy enfocada a aquellas personas que son historiadores, pero y el resto de ciudadanos, que a lo mejor también les interesa conocer este tipo de historias y divertirse, porque la historia puede ser divertida. Entonces yo creo que mezclando estos dos puntos, la diversión y hacer una historia menos académica de lo normal, pues parece ser que ha gustado y ha llegado a un gran público. Así que yo encantada.
¿Y estás preparando algún proyecto nuevo?
Bueno, hay cosillas. ¿Mm? Estoy en ello. ¿Mm? Lo que pasa que no puedo hacer spoilers.
Bueno, quien quiera seguirte, bueno, recordemos a Alejandra Hernández, autora de esta historia pesta de HarperCollins. Quien quiera te puede seguir por tu perfil de Instagram, que estás bastante activa, creo.
Sí, 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 ahí estoy, vamos, todas las semanas tienen algún vídeo de historia que voy colgando, sí.
Bueno, Alejandra, pues nada, un placer. Yo me he leído el libro en versión Kindle, está en versión, sí, bueno, en versión de libro electrónico, sí, y en, sí, versión también de papel. Bueno, quien quiera lo puede encontrar por múltiples plataformas, imagino.
Eso es.
Bueno, Alejandra, pues ha sido un placer.
Igualmente. Muchas gracias.
Va, que va l'agenda. Després jo no puc anar a molts esdeveniments, però la intenció és el que importa. Per cert, aquest any no hi ha sintonia, així que cada dia una musiqueta diferent. Comencem amb l'Etnomuseu, ja sabeu que és el Museu d'Etnografia de la ciutat de València i que demà divendres, dia 6 d'octubre, oferirà la projecció de El silencio de otros. Es tracta d'una activitat que forma part del cicle d'actes culturals dins del projecte Les fosses del franquisme, arqueologia, antropologia i memòria. És un treball de 2018 sota la direcció d'Almudena Carracedo i de Robert Bahar. Si voleu, vos puc llegir un poc de la sinopsis. Bé, que ho faci una d'aquestes veus de Google, que fins que no m'aparega un col·laborador o col·laboradora, crec que tiraré mal d'ells.
El silencio de otros revela la lucha silenciosa de las víctimas del largo régimen franquista, que siguen buscando justicia hasta nuestros días. Filmada durante 6 años, la película sigue a las víctimas y sobrevivientes del régimen franquista mientras organizan la llamada Disputa Argentina y enfrentan un pacto de olvido sobre los crímenes que sufren.
Será gratuit y a partir de las 7 de la vesprada. Sobre les fosses del franquisme, l'altre dia el meu germà va enviar una notícia del periòdic La Vanguardia que comentava que havien trobat buscaven a 4 veïns de Moncofa, però que n'havien trobat més cossos de veïns que havien sigut afusellats al camp de concentració de Moncofa. I Moncofa és el poble que està a costa del meu i jo he passat tots els estius allí i impacta pensar que hi hagués un camp de concentració on tu has passat l'estiu en la bicicleta, jugant. Cal fer memòria. Va, ja anem a més esdeveniments a la ciutat de València. Des del dia 27 de setembre, la darrera setmana, fins al dia 31 d'octubre, la SGAE de València organitza Autors en curt. Es tracta d'una mostra que organitza tant la SGAE com l'Associació d'Escriptors de l'Audiovisual València. Els treballs estan dividits en 4 seccions: documental, drama, comèdia i cine de terror i thriller. Els horaris els podeu trobar a la web de la SGAE de València, allí dirà l'hora i el lloc. Per cert, és entrada gratuïta i després de cada projecció hi haurà un col·loqui entre autors, autores, directors, directores i qui vulgui assistir. Seguim a València, anem a l'IBAM, tot propet de casa. Jo m'ho busco propet de casa, l'agenda, la veritat, ja que fins al 7 de gener podem veure la mostra Tracity d'Alberto Feijó. Alberto Feijó, no Alberto Núñez Feijó. Tracity és un projecte que reflexiona sobre els rols i espais que ocupem i sobre els objectes que acumulem i col·leccionem, entre ells imatges. La veritat és que darrerament sento com una gran col·lecció de basura d'imatges que no se trauran de mi. A l'IBAM, fins al 7 de gener. Va, i vaig acabar la secció d'agenda d'avui recomanant una sèrie dels 80. Avui seré d'aquestes persones que recomanen sèries i pel·lícules i música i consideren que el que es veuen és el millor. És una sèrie que jo veia de menut al TV3, a la TV3, perquè quan jo era menut estava la 1, la 2 i TV3. I s'anomena Sí, primer ministre. La qüestió, la sèrie mostra a un tal James Hacker, que és el ministre d'Afers Administratius del govern britànic durant la seva trajectòria. El cas és que l'home sembla que arriba allí amb moltes idees, amb moltes il·lusions i topa amb la burocràcia i es produeix aquest xoc entre els funcionaris i protagonista, el ministre, y la verdad es que es muy, muy, muy irónica.
Però si jo fos el secretari del ministre d'Hisenda, em preocuparia molt més l'estat de la nostra economia, la baixa productivitat.
Això no és culpa nostra. És dels obrers britànics, ganduls de mena que fugen de la feina. Sabia que cada vegada hi ha més absentisme laboral? Ja no hi ha ningú que treballi un dia sencer com Déu mana.
Un escàndol. En fi, me n'haig d'anar.
Oh? Té feina aquesta tarda?
Oh, i tant. No em perdré pas un partit de críquet.
La tinc així per veure, perquè la vaig trobar fa un any, la vaig comprar en DVD, i són dues temporades, però encara no em he posat a veure-la.
Non è normale che tu lo ami uno così.
Fins així la primera edició de la temporada 6 d'Un dia perfecte. Després de 3 mesos sense programar, ho està un poc nerviós, la veritat, no ho negue, però crec que no ha sortit malament. Esta mateixa vesprada pots tornar a escoltar el programa, la repetició d'això que està sonant a les 7 de la vesprada. I demà 6 d'octubre, divendres, trobaràs a Spotify, a la secció de Ràdio a la Carta, a radio.upb.es i a iVoox, el podcast. Allà també trobaràs... Bueno, no sé què trobaràs. A Ràdio a la Carta, de radio.upb.es, estan tots els programes. I crec que a iVoox i Spotify, esta temporada i l'anterior, la cinquena. I un Instagram que jo tinc ahí com a una espècie d'àlbum de fotos, de records de tots aquells i aquelles que han passat pel programa. Si li voleu pegar una ullada, és molt visual. Doncs no res, fins d'ací 15 dies. Adeu!
Adiós, hasta el próximo programa.
Perdona que no havia deixat acomiadar-se a la meva nova col·laboradora.
Lo fai così. E non comprendi che prima o poi ti pentirai. L'amore è vero, non è così come fai tu. Ed io che t'amo soltanto te.